Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Situació crítica als jutjats de les Balears. Més de 200.000 persones estan pendents que resolgui el seu cas. Així ho explica la memòria del Tribunal Superior de Justícia de l'any passat, del 2025. Una xifra sobre la qual el president del Tribunal, Carlos Gómez, s'ha mostrat preocupat.
La vida, el pitjor que un pot tenir és una malaltia, però després ja ve un plet. I d'ahí pensin que aquestes xifres demostren quasi el doble que les llistes de malalts, les llistes de persones pendents de rebre una atenció sanitària.
Malgrat que el 2025 ha augmentat la capacitat de resolució, el volum de casos pendents ha crescut gairebé un 9% i això confirma que el sistema no pot absorbir tota la càrrega de feina. Tot d'un ho explicam en aquest dijous, dia 23 d'abril, dia de Sant Jordi, en què hi ha altres qüestions destacades de l'actualitat. La investigació apunta a la mala combustió d'una caldera com a origen de l'explosió de gas a un bloc de pisos socials de Libàvia i Eivissa.
És el que indica l'atestat del primer informe ocular de la Policia Nacional. La deflagració manté 4 persones ingressades. 2 d'elles, d'una 20ena d'anys, van ser traslladades ahir a la unitat de cremats de la FE de València. I una altra dona es troba a l'UCI de Can Misses en estat crític. L'altra, de 21 anys, és a la Policlínica del Rosario amb policontusions.
I la Cambra Alta ha aprovat de manera definitiva la reforma de la Constitució perquè Formentera tingui un senador propi.
Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de reforma del apartado 3 del artículo 69.
Ho anunciava així el president del Senat, Pedro Rollán, i serà una realitat a partir de les pròximes eleccions generals. La quarta reforma de la Constitució ha estat aprovada per àmplia majoria. Només els 2 senadors de Vox hi han votat en contra.
I avui serà en directe al Col·legi Públic de Sant Pisà de Palma. Les famílies han decidit no dur els seus fills en aquest centre perquè s'ha incorporat el docent Miquel Roldán, que va ser condemnat per assetjament a un menor l'any 2021.
Per avui han convocat un consell escolar on hi participarà inspecció educativa. Els pares i mares han decidit anar en aquesta cita com a protesta per demanar informació i exigir implicacions.
I dels tribunals, les cites amb el cas Kitchen, avui declara com a testimoni l'expresident del govern central, Mariano Rajoy.
És la segona vegada que ho fa. Rajoy també va declarar el 2017 en el judici del cas Gürtel.
I tot en un 23 d'abril, dia de Sant Jordi, en què els carrers dels pobles i de les ciutats de les Balears s'omplen de llibres i de roses.
Una diada especial que té a Palma 24 llibreries i més de 150 autors, la concentració més multitudinària i esperada per lectors, llibreters i floristes.
Just abans de les 9 a l'Espai de la Cultura parlarem amb el president del Gremi de Llibreters de Mallorca per saber com es prepara aquest dia, i en aquesta primera hora d'informatiu serem en directe a l'Institut Nou Llevant de Palma, on celebren una diada cultural amb lliurament dels Premis Literaris de l'Escola. Un dia de Sant Jordi en què el temps no acabarà d'acompanyar del tot. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, comencem una jornada amb alguns canvis. Avui el vent bufarà entre fluix i moderat de gregal, i això farà que la costa més exposada predomini la forta maror. Al cel tindran núvols abundants al matí entre Mallorca i Menorca, amb possibilitat de tenir qualque gota també. Al capvespre, però, s'obriran moltes més clarianes, i tot això acompanyat per una certa refrescada. La màxima baixarà entre 3 i 6 graus respecte d'ahir a una bona part del territori.
I en els esports, les futbolistes mallorquines Cata Coll i Patrick Guijarro continuen sumant títols. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, la portera i la migcampista s'han proclamat campiones de Lliga amb el Barça. Falta de 4 jornades per acabar la Lliga. El conjunt blaugrana va guanyar a nit per 1-4 a l'Espanyol. És la 6ª Lliga que aconsegueix Patrick Guijarro i la 5ª que guanya Cata Coll. També en futbol, el Mallorca acabarà la jornada a 2 punts de la zona de descens. L'Elx va guanyar ahir per 3-2 contra l'Atlètic de Madrid i surt de la zona vermella, que ara ocupa precisament el pròxim rival del conjunt de Martín de Michelis, l'Alavés. I en bàsquet, a la jornada intersetmanal, a la primera FEB, ple de derrotes dels equips balears. L'Estia va caure a Corunya, el Palmer a la pista de l'Oviedo, i el Figui va sumar la seva 11ª derrota consecutiva a casa, a Somoix, contra el Guipúscoa.
Són ara les 7 i 5 minuts. En Rafa Andrés, al control tècnic, i amb Ansel López, Caterina Bany, Cristina Bausà i Toni Escanelles. Comencem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Més de 200.000 persones estan pendents que el seu cas es resolgui als jutjats, és una de les conclusions que deixa la memòria del Tribunal Superior de Justícia del 2025. Una xifra sobre la qual el president del Tribunal s'ha mostrat preocupat, ja que dobla les llistes d'espera sanitàries i que evidencia, segons Carlos Gómez, la sobrecàrrega del sistema judicial i la falta de jutges.
És un problema per la ciutadania que vol exercitar els seus drets. La vida, el pitjor que pot tenir és una malaltia, però després ja ve un plet. I d'ahir pensin que aquestes xifres demostren quasi el doble que les llistes de malalts, de les llistes de persones pendents de rebre una atenció sanitària.
Tot i que el 2025 hi ha hagut un increment en la capacitat de resolució, el volum de casos pendents ha crescut gairebé un 9%, i això confirma que el sistema no pot absorbir tota la càrrega de feina. Marta Puyalto.
Les jurisdiccions civil i social concentren bona part del retard en situacions que afecten directament el dia a dia dels ciutadans, com ara lloguers impagats o reclamacions d'assegurances. El Tribunal Superior calcula que serien necessaris 39 jutges més a Mallorca i a Eivissa per respondre adequadament a la demanda actual. A Palma, la situació és especialment sagnant als jutjats de primera instància, on en faltarien 16.
Pràcticament haurien de doblar el número de jutges de primera instància per poder atendre degudament aquest jutjat de primera instància, en el qual, repeteix, és on se resolen la majoria de problemes que té la població d'aquesta comunitat autònoma.
A més, una inspecció recent ha detectat una situació difícil a les seccions penals de l'Audiència i s'ha desdoblat un tribunal per duplicar la celebració de judicis als pròxims mesos. En matèria de violència masclista, Gómez ha destacat l'entrada en funcionament d'un quart jutjat a Palma, un fet que permet que sempre n'hi hagi un de guàrdia.
Aquests casos de violència contra la dona entren directament, sigui de matí, sigui hora baixa, a un jutjat de violència contra la dona. No passa primer per jutjat d'instrucció de guàrdia. En la qual cosa s'ha de tenir en compte que se tracta de jutjats amb personal especialitzat.
Pel que fa a l'actualitat judicial, el president del Tribunal Superior, Carlos Gómez, ha explicat que el judici contra el president del Parlament, Gabriel Lecén, continua sense data més d'un any després d'haver-se tancat la instrucció. La causa, per un presumpte delicte d'odi, encara no s'ha assenyalat a l'Audiència de Balears.
I precisament el sindicat CESIF denuncia a través d'una enquesta que els funcionaris de justícia suspenen la implantació dels nous tribunals d'instància. El sindicat alerta que la reforma s'ha fet sense prou informació ni formació i reclama a l'administració una rectificació urgent.
El sondeig fet a més de 400 treballadors de Mallorca, Menorca i Eivissa constata una manca de coordinació que implica un pitjor servei. És Pablo Rodríguez, del CESIF.
Un atropello, en definitiva, a los derechos laborales. La implantación, no entramos en el fondo, no decimos si la idea es buena o mala, pero lo que sí que sabemos es que de esta forma no se tiene que llevar a cabo. El proceso ahora es caótico y sentimos que estamos dando un servicio público mucho peor del que estábamos dando con anterioridad.
I una qüestió més encara dels tribunals. L'empresari Salvador Llinàs ha acceptat 4 anys i 10 mesos de presó per l'estafa d'autoclic amb cotxes de lloguer valorada en prop de 20 milions d'euros. El condemnat haurà d'abonar també una multa de 2.800 euros.
Segons ha reconegut l'empresari, a la presó des de l'octubre del 2024, els fets es remunten al 2018, quan era l'únic accionista i administrador de l'entitat IMT Holding Spain, que al seu torn era propietària de Balear Sportcar i Autoclic. La fiscalia sol·licitava que fos condemnat a 9 anys de presó i al pagament d'una multa de prop de 4.300 euros com a suposat autor d'un delicte d'estafa.
I la investigació apunta a la mala combustió d'una caldera com a origen de l'explosió de gas de dimarts a Eivissa. Així ho indica l'atestat del primer informe ocular de la Policia Nacional. La deflagració en un edifici de pisos socials de l'Ibavi, al barri de Can Cantó, manté 4 persones ingressades. 2 d'elles, una lota de 21 anys i un jove de 23, varen ser traslladats ahir a la unitat de cremats de la Fe de València. Una tercera, una dona de 45, es troba a l'UCI de Can Misses en estat crític, i l'altra de 21 anys és a la policlínica del del Rosario amb policontusions. Les tres persones més greus són les que es trobaven al mateix pis on es va produir la deflagració.
Una d'elles va obrir el grifó de l'aigua calenta i en aquell moment es va produir l'explosió. La quarta persona ferida en el moment de la deflagració es trobava en el pis de devora. Després de l'incident, la majoria dels 70 veïnats expliquen que varen dormir fora la primera nit per por de tornar a l'edifici. Ho explica un d'ells, Miguel Ángel Martín.
La mayoría de los que estamos aquí tenemos miedo de cómo está todo esto por el tema. Nos han confirmado que el gas está cortado. Nos lo han confirmado. Pero la verdad es que miedo tenemos mucho y los niños pequeños están mal.
Després de passar la primera nit a casa d'amics, a familiars o a les 36 places d'hotel proporcionades per l'Ajuntament d'Eivissa, aquesta nit gairebé tots han tornat a casa, excepte aquells que viuen als 5 habitatges més afectats per l'explosió, que no podran fer-ho fins passats 2 mesos. El batlle Rafa Triguero diu que han posat en marxa solucions d'emergència.
Buscant solucions des de que es puguen dutxar, hem habilitat un espai, una cafeteria la més propera d'aquest edifici perquè puguen anar a dinar avui, perquè puguen anar a sopar i per part de Sivavi estan buscant 5 apartaments perquè l'edifici greument afectat, com a mínim, estiran 2 mesos que no podran tornar aquí. És la nostra màxima prioritat, donar servei a aquestes 5 famílies.
L'explosió va ocórrer en un moment en què l'edifici està en obres. Les fa una empresa subcontratada per l'Institut Balear de l'Habitatge, que n'és el propietari. S'estaven substituint les cuines de gas per vitroceràmiques. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, diu que l'empresa constructora té totes les certificacions.
A partir de los datos y a partir de lo que se nos diga, pues lógicamente se asumirán las responsabilidades que tengan que asumirse. Pero insistimos, a la luz de los datos que se deriven de la investigación.
Els veïnats, per cert, ahir es mostraven decebuts pel mal funcionament del telèfon d'emergències l'hora baixa de dimarts.
Que llamé el 112, este famoso número que se publicita siempre de emergencias europeo, y no me respondía nadie, me ponían locuciones en castellano, en catalán y en inglés, y no me cogía nadie, hasta que me dijeron, si hay peligro de vida, marque el 1, que lo pulsé, y tampoco me cogió nadie, y después de unos minutos colgué y me puse a llamar a otros números. Entonces eso es el punto negativo porque me pareció un poco triste que ese número que está ahí para eso no funcione cuando hace falta.
L'U2 ha dit que les telefonades van coincidir amb un pic inusual de feina.
Hem arribat a les 7 i 12 minuts.
Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma, govern de les Illes Balears. Tens una idea de negoci tecnològica? La Cambra de Comerç de Mallorca obre el programa Impulsa Startup. Formació i mentories per fer de la teva idea un producte real. I premi de 1.600 euros per a la millor proposta. Gratuït, finançat pel Fons Social Europeu i el Govern. Informació a cambramallorca.com.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
El Senat ha aprovat definitivament la reforma constitucional perquè Formentera tingui un senador propi a partir de les pròximes eleccions generals.
Votos emitidos 260, votos a favor 258, votos en contra 2, abstenciones 0. En consecuencia, queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de reforma del apartado 3 del artículo 69 de la Constitución Española a los efectos de que la isla de Formentera...
Així ho anunciava el president de la Cambra Alta, Pedro Rollán. D'aquesta manera se separa la jurisdicció fins ara única d'Eivissa i Formentera en dues, una per illa. Un fet que implica que l'única illa en govern propi que fins ara no tenia un representant independent al Senat ja el tingui. La presidenta del govern, Marga Proens, que està present a la votació, ha assegurat que és un dia històric.
Hablamos de la corrección de una anomalía que se ha mantenido los últimos 20 años, que era que Formentera era la única isla de España que, pese a tener una institución propia de autogobierno insular, tenía que compartir senador con Ibiza.
La reforma de la Constitució ha estat aprovada per ampliar majoria enviada especial d'IB3 a Madrid, Elena Trinidad.
La reforma ha estat aprovada amb 256 vots a favor, només dos senadors, els dos representants de Vox, i han votat en contra. Sentim a Fernando Carbonell, senador d'aquest partit.
Formentera, com se ha señalado, ja cuenta con representación en el Senado a través del senador que comparte con Ibiza. Es decir, no estamos ante una ausencia de representación, sino ante una propuesta de incremento de la misma.
En aquest debat, a més de la presidenta Marga Proens, també hi ha assistit la secretària segona de la Mesa del Parlament, Pilar Costa, qui entre els anys 1999 i 2003 va ser presidenta de les Pitiuses, ja que aleshores Eivissa i Formentera compartien Consell Insular. Els més nombrosos, però, han estat els representants de Formentera, amb el seu president al capdavant, Òscar Portas, i no s'han perdut ni un moment d'aquesta votació històrica, que arriba després d'anys de reivindicacions. El sentim.
Molta felicitat, alegria i ple d'orgull. Ple d'orgull perquè s'ha escoltat l'illa de Formentera, hi ha hagut des de l'inici voluntat política, hi ha hagut consens polític, i quan aquestes coses passen i s'ajunten, doncs arriben els èxits.
Els electors de Formentera podran triar el seu propi senador als comicis que, si no s'avancen, tindran lloc d'aquí a un any. Els dos partits majoritaris, PP i PSOE, han celebrat el consens aconseguit per una reivindicació històrica i justa. Són el senador socialista José Ila i el del PP, Miquel Jerez.
Formentera, evocando a María Villangómez, es una petita patria, un territorio con identidad, con conciencia propia y con derecho a ser escuchado en este Senado. Y hoy tenemos la oportunidad y la obligación de hacerlo posible.
La historia de Formentera es la historia de una reivindicación permanente. Cada paso, cada avance ha sido el resultado de una voluntad firme de hacerse oír, de explicar su singularidad y de defenderla frente a la indiferencia o a la incomprensión. Formentera jamás, nunca esperó que las soluciones le vinieran dadas.
Es tracta de la quarta reforma de la Constitució espanyola des que es va aprovar el 1978. Ara el text s'enviarà directament al butlletí oficial de l'Estat perquè es publiqui de manera oficial.
I el ple del Parlament de la setmana que ve debatrà i previsiblement aprovarà una proposició de llei sobre la cogestió aeroportuària. El text l'han pactat el Partit Popular, Més per Mallorca i Més per Menorca. La resta de partits no han aclarit si li donaran suport.
La portaveu del PP, Marga Durán, defensa que els territoris insulars han de tenir més capacitat de decisió que la gestió aeroportuària.
Un text consensuat, un text que nosaltres consideram que està plenament dins el marc constitucional i que fos una cogestió real.
La norma tirarà endavant i s'elevarà al Congrés dels Diputats. Allà, el portaveu de Més per Menorca, Lluís Apesteguía, confia que els partits estatals n'accelerin l'aprovació.
Perquè no quedi guardada dins un calaix de Madrid, sinó que pugui ser una eina per poder fer que els aeroports no visquin no només d'esquena, sinó en contra dels ciutadans de les Illes Balears, i que, per tant, siguin una eina en el servei de la ciutadania i no una eina a favor del capital.
El test que sortirà del Parlament és especialment important per les illes més petites. Josep Castells, portaveu de Més per Menorca.
Proposam que la normativa que regula aquests comitès de coordinació també incloguin un comitè de coordinació per l'aeroport de Menorca. Per què? Bueno, perquè encara que no tingui 8 milions de passatgers, com he explicat ara fa un moment, la incidència que té l'aeroport en una illa és tan determinant que és normal que es creï un organisme de participació.
Com dèiem, ni Vox ni el PSIP han revelat si donaran suport a la norma, però per motius ben diferents. Manuela Cañadas, portaveu parlamentari de Vox.
I com el Partit Popular nos toma el pelo i una setmana pacta todo con el Partit Socialista i otra setmana pacta todo con MES, con lo de la cogestión aeroportuaria, que por supuesto es una barbaridad y creo que es hasta incluso inconstitucional, pues entonces nosotros no vamos a darles un sí sin que se sienten a negociar.
I el diputat socialista Marc Pons considera més adient un model com el del País Basc.
On allà després és on es dictaminen els diferents instruments de gestió aeroportuària. Aquest era el plantejament nostre. Aquí hi ha les nostres esmenes i, evidentment, nosaltres seguirem defensant aquestes esmenes.
I són ara les 7:19. I el govern i el sector nàutic es reuneixen avui a la Mesa Nàutica de les Balears coincidint amb l'inici de la temporada alta d'aquest tipus d'activitat. I una de les polèmiques és enguany la norma estatal que permet als particulars llogar l'ús de les seves embarcacions durant 3 mesos a l'any. És allò que s'ha anomenat Airbnb nàutic i que en aquests moments enfronta als tribunals el govern que s'oposa en aquesta modalitat a Madrid. Ara, l'executiu espanyol diu que permetrà a les comunitats triar si apliquen la norma, però el govern considera que arriba tard i que és les Balears qui en tenen les competències.
La norma estatal va entrar en vigor l'estiu passat, però just abans el govern va aprovar un decret propi perquè no es pogués aplicar a les Illes Balears. El director general de Ports i Transport Marítim, Toni Mercant.
El sector necessita més embarcacions de lloguer? Pues tot el món diu que no, que ja no en necessiten més, que inclús l'any passat van tenir inclús un pot de davallada de ventes, no és vera? I enguany també estan preocupats.
Reivindica que el decret autonòmic que prohibeix que els particulars lloguin embarcacions té vigència, tot a l'espera que els tribunals decideixin de manera definitiva sobre els recursos presentats per empreses, associacions i també per la Comissió Nacional de Competència sobre el Govern Balear. La darrera novetat, segons Mercant, és que ara Madrid obre la porta a limitar l'activitat en territoris concrets, si així ho demanen les comunitats.
I el que fa l'Estat ara, que diu que bueno, ho consideraran el pròxim decret, si la comunitat autònoma considera que és una zona tensionada, ho acceptarà. O sigui, això són excuses de mal pagador. Això des del minut 0, quan s'han començat amb aquestes, diríem, a fer aquest canvi normatius, a nosaltres no ens van deixar participar a Madrid en aquestes decisions.
És la resposta del govern a les paraules de Benito Núñez, secretari de Transport del govern espanyol, la passada setmana al Congrés, on també va dir que fins ara els efectes pràctics del canvi de normativa han estat residuals.
Són 7 embarcaciones en toda España. O sea, no, esto dista mucho de ser una avalancha, pero entendemos la sensibilidad de los territorios y si esto es un problema, vamos a dar la opción de que se justifique por parte del gobierno autonómico que corresponda y se limite esta opción.
El grup socialista del govern preveu que serà possible arribar a un acord, encara que acusa el govern autonòmic d'haver-ne fet un gran massa.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I la Guàrdia Civil ha detingut un home acusat de fer tocaments a un alumne a un centre educatiu del municipi d'Artà, Mallorca, uns fets que varen ocórrer el mes passat, segons ha confirmat el cos armat. La Conselleria d'Educació ha decidit suspendre el docent interí fins a finals de curs.
Segons la denúncia, el professor interí de l'Institut Llorenç Garcies i Font d'Artà hauria citat l'estudiant amb el pretext de resoldre uns dubtes acadèmics i una vegada allà hauria comès els tocaments. La demanda per un presumpte delicte d'agressió sexual es va presentar fins finals de març i la detenció es va produir després. Davant d'aquests fets, Educació ha posat mesures cautelars al docent i l'ha suspès de manera provisional, fet que implica que no podrà exercir ni percebre retribucions durant aquest període. Aquesta mesura té com a objectiu evitar qualsevol contacte amb la menor, garantir-ne la seguretat dins l'entorn escolar mentre continua la investigació que es troba ara a mans de l'autoritat judicial.
I un home ha estat detengut a Maó per abusar sexualment d'una menor de manera reiterada durant 8 anys.
La nina va explicar la situació a l'escola, qui va informar-ne als pares. La Policia Nacional ha identificat un familiar de la menor que havia conviscut uns anys al domicili familiar com a presumpte autor. Se l'acusa d'agressió sexual continuada entre els anys 2018 i 2025.
I tot això quan hem sabut que Ciutadella s'adhereix al sistema Biogen de seguiment integral de casos de violència de gènere. El pla municipal acordarà avui assumir-ne les competències i aprovarà el conveni de col·laboració amb el Ministeri de l'Interior. És una eina de coordinació entre administracions per protegir dones en situació de risc i els seus fills. La implicació municipal, però, serà limitada, Excel Camarasa.
A diferència de Maó, a Ciutadella, la manca d'agents de la policia local impossibilita destinar efectius específics al Biogen. Serà una policia en tasques administratives qui dedicarà una part de la seva jornada laboral a fer seguiment de víctimes de grau lleu. Ara per ara, n'assumirà manco de la meitat dels casos existents. Pepe Capella és el regidor de policia de Ciutadella.
I nosaltres el que fem és col·laborar amb una part, no en totes, amb una part de les víctimes de risc baix. Això vol dir seguiment, telefonades, una mica d'informació de la víctima, si hi ha qualsevol cas que pugui passar de lleu a més a mig o alt. I nosaltres, bàsicament, és aquest seguiment.
Els casos de major gravetat són responsabilitat de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Ciutadella es convertirà així en el sisè municipi de Menorca a formar part del sistema Biogen i quedaran encara Es Mercadal i Es Migjorn Gran.
I un home està condemnat a 4 anys de presó per abusar sexualment de les seves dues netes menors d'edat en múltiples ocasions. No entrarà, però, al centre penitenciari perquè pateix una malaltia incurable.
La sala segona de l'Audiència Provincial hauria dictat aquesta sentència, tot això després que les parts hagin arribat també a un acord a través del qual s'imposa a aquest home 2 anys de presó per abús de cada neta. A més, haurà d'indemnitzar, això sí, les víctimes amb 3.000 euros. Tots aquests fets varen passar entre els mesos d'agost de 2019 i el d'agost de 2020, un any sense, llevat dels mesos de confinament, precisament de la pandèmia, recordeu aquests anys, perquè diuen que no estaven velles. L'home, en tot cas, aprofitava quan les nines, que tenen entre 9 i 14 anys, quedaven a dormir a casa seva i allà els agredia sexualment.
I són ara les 7:25, sortim a l'exterior. Una vaga al col·legi públic de Sant Pisà de Palma, les famílies han decidit no dur els seus fills al centre perquè s'ha incorporat el docent Miquel Roldán, que va ser condemnat per assetjament a un menor l'any 2021. Per avui també hi ha convocat un consell escolar on s'ha cridat la inspecció educativa i on es parlarà del tema. Els pares i mares han decidit acudir en aquesta cita com a protesta per demanar informació i exigir explicacions. Al CEIP Sant Pisà hi ha Cristina Abaussà. Cristina, bon dia.
Bon dia, i doncs sí, som aquí i ens acompanya la presidenta de l'Associació de Famílies del CEIP Sant Pisà, Vero Fiol. Per començar, bon dia, ens podeu recordar per què protestau, per què estau preocupats per la incorporació de Miquel Roldán?
Bon dia. I de moment estem preocupats perquè dimarts se va incorporar en el nostre centre un docent que ha estat condemnat per assetjament a un menor, un docent que ja ha passat per altres centres educatius provocant pues, tota una sèrie de malestar. No hem de recordar molt en fora el cas de Son Sardina, i protestant perquè la conselleria faci d'una vegada qualque cosa perquè aquest docent no pugui precisament exercir la docència. Si una persona ha estat condemnada per assetjament a un menor, no hauria de poder donar classe o de fer feina, en general no donar classe, sinó qualsevol feina relacionada amb menors.
Ahir va fer aquest seguiment un 40% de persones, és a dir, 4 de cada 10 alumnes no varen venir a classe per com en senyal de protesta. Quina és la previsió per avui?
Hem de tenir en compte que som un centre escolar d'uns 500 alumnes, val? El 40% d'ahir significa que uns 200 i busques d'alumnes no van venir a classe. I això va ser de manera espontània, la gent un poc arrossegada per la inèrcia ja del cas de Son Sardina. Evidentment, els pares i les mares ens hem reunit i aquesta vegada aquesta no dues nins a classe està acordat, en la qual s'espera que la participació sigui bastant més alta, però també hem de tenir en compte que aquí som moltíssima gent amb situacions familiars molt diverses.
Se suposa que aquest docent ha d'estar en aquest centre durant una setmana. No sé quina és la previsió que manegeu vosaltres i no sé si ens podríeu explicar si esteu disposats a no dur els nins a escola fins que mentre aquesta persona sigui aquí.
Estan disposats a no dur nins a classe, estan disposats a fer altres coses que estan planejant i el de la setmana és relatiu, se pot allargar aquesta estança d'aquest docent aquí i estem disposats a anar per totes, evidentment, perquè no és que vulguem traslladar el problema a un altre centre educatiu, volem erradicar o que la conselleria erradiqui ja el problema.
Moltes gràcies per haver-nos atès i ja ho heu sentit avui, està els nins i nines del CEIP Sant Pisà segurament no vagin a escola com a protesta.
Gràcies, Cristina, en directe des d'aquest centre escolar de Palma. Són ara les 7:28, llegim la premsa. Aquí a les Illes avui la premsa ben pendent de la justícia i també dels temes de societat.
És així, de problemes que afecten i de problemes socials en si. Ara en parlam, com és el cas del reportatge amb el qual obri avui Última Hora una peça sobre com és viure a la platja amb una tenda de campanya. Diu que l'emergència habitacional d'aquesta manera arriba a la platja de Can Pere Antoni. El titular, però, és per l'autor de l'estafa milionària de l'empresa Autoclic, recordareu, de lloguer de cotxes, que hauria pactat una condemna de 4 anys. Diari de Mallorca per la seva banda, en canvi, obren una fotografia de l'excavació de la fossa de Son Servera, també una qüestió social, perquè és després de la derogació de la llei de memòria democràtica. I en lletres diu que el procés de regularització fa que hi hagi gent que revengui cites entre 50 i 120 euros. Mallorca Diari, on fa balanç dels primers dies d'aquesta campanya, precisament, parla d'errades informàtiques, també de manca de personal. D'això es queixen també els jutjats, però ho fan OK Baleares. Diuen que la seva llista d'espera és, atenció, del doble que la de la sanitat. I tancam la ronda de digitals en l'Ara Balears, que es fixa en aquest cas en la molt polèmica, en parlàvem just ara, pel retorn d'un professor condemnat per assetjament al centre de Son Pisà. Els alumnes protesten sense anar a classe, ens ho explicàvem fa just un minutet, i a les Pitiuses, el periòdico d'Eivissa segueix amb el tema que ja obria ahir, traslladen dos ferits crítics per l'explosió de gas a Vila, a l'Hospital de la Fe de València, és la darrera hora, no ho duia el diari i no ho duia avui, que prefereix obrir l'oficialització del senador Formentera, que també hem explicat. El Menorca, parlant de justícia, diu que els jutges reclamen que s'obri l'edifici previst a Ciutadella.
Hem arribat a les 7:30, resumim els principals titulars. Situació crítica als jutjats de les Balears. Més de 200.000 persones estan pendents que es resolgui el seu cas.
Així ho explica la memòria del Tribunal Superior de Justícia de l'any passat, del 2025, una xifra sobre la qual el president del Tribunal, Carlos Gómez, s'ha mostrat preocupat.
La vida, el pitjor que pot tenir és una malaltia, però després ja ve un plet. I d'ahir pensin que aquestes xifres demostren quasi el doble que les llistes de malalts, de les llistes de persones pendents de rebre una atenció sanitària.
Malgrat que el 2025 ha augmentat la capacitat de resolució, el volum de casos pendents creix gairebé un 9%, i això confirma que el sistema no pot absorbir tota la càrrega de feina.
I la investigació apunta a la mala combustió d'una caldera com a origen de l'explosió de gas a un bloc de pisos socials de Libavi a Eivissa.
Ho indica l'atestat del primer informe ocular de la Policia Nacional. La deflagració manté 4 persones ingressades. Dues d'elles, d'una vintena d'anys, van ser traslladades ahir a la unitat de cremats de la FE de València. I una altra dona es troba a l'UCI de Can Misses en estat crític. També hi ha una persona de 21 anys que és a la Policlínica del Rosario amb policontusions.
I a Palma, un incendi avui a primera hora del matí en el cablejat exterior d'un edifici del carrer Indústria ha provocat ferides lleus a dues persones.
Hi han intervengut la Policia Nacional, la Policia Local i els Bombers de Palma, i segons els agents l'avís s'ha produït poc després de les 6 i el foc ja està extingit.
I la Cambra Alta ha aprovat de manera definitiva la reforma de la Constitució perquè Formentera tingui un senador propi.
Queda definitivament aprovada per les Cortes Generales la proposició de reforma de l'apartado 3 de l'article 69 de la Constitució.
Ho anunciava així el president del Senat, Pedro Rollán, i serà una realitat a partir de les pròximes eleccions generals. La quarta reforma de la Constitució ha estat aprovada per àmplia majoria amb 256 vots a favor. Només els dos senadors de Vox hi han votat en contra.
I avui hem estat en directe al Col·legi Públic de Son Pisà de Palma. Les famílies han decidit no dur els seus fills als centres perquè s'ha incorporat el docent Miquel Roldán, que va ser condemnat per assetjament a un menor l'any 2021.
Per avui han convocat un consell escolar on hi participarà Inspecció Educativa. Els pares i mares han decidit anar en aquesta cita com a protesta per demanar informació i exigir explicacions.
I el govern i el sector nàutic es reuneixen avui a la Mesa Nàutica de les Balears, coincidint amb l'inici de la temporada alta d'aquest tipus d'activitats. I una de les polèmiques és enguany la norma estatal que permet als particulars llogar l'ús de les seves embarcacions durant 3 mesos a l'any.
És allò que s'ha anomenat Airbnb nàutic i que en aquests moments enfronta els tribunals al govern, que s'oposa la modalitat en Madrid. Ara l'executiu espanyol diu que permetrà a les comunitats triar si apliquen la norma, però el director general de Transports Marítim i Ports, Toni Mercant, considera que arriba tard i que en tot cas és Balears qui té les competències.
I el que fa l'Estat ara, que diu que bueno, ho consideraran el pròxim decret, si la comunitat autònoma considera que és una persona tensionada, ho acceptarem. O sigui, això són excuses de mal pagador. Això des del minut 0, quan s'han començat amb aquestes, diríem, a fer aquest canvi normatius, a nosaltres no ens van deixar participar a Madrid en aquestes decisions.
I dels tribunals, la cita avui és amb el cas Kitchen, declara com a testimoni l'expresident del govern central, Mariano Rajoy.
És la segona vegada que ho fa. També va declarar el 2017 en el judici del cas Gürtel.
I tot en un 23 d'abril, Sant Jordi, en què els carrers dels pobles i les ciutats de les illes s'ompliran de llibres i roses.
Una diada especial que té a Palma amb 24 llibreries i més de 150 autors, la concentració més multitudinària i esperada per lectors, llibreters i floristes.
Just abans de les 9, en l'Espai de la Cultura, parlarem amb el president del Gremi de Llibreters per saber com es prepara el dia, però abans, d'aquí uns minuts, també connectarem en directe amb Sandra Martínez, que és a l'Institut Nou Llevant de Ciutat, on celebren una diada cultural amb el lliurament dels Premis Literaris de l'Escola. I ara volem saber, però, quin temps farà avui en aquest dia tan assenyalat. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui jornada de canvis. Al cel tindrem més presència de núvols al matí entre Menorca i Mallorca, amb possibilitat de tenir també qualque gota. Al capvespre tindrem molt més sol. El vent bufarà entre fluix i moderat de gregal i a la costa més exposada predominarà la forta maró. I a tot això li haurem de sumar una baixada de la temperatura màxima d'entre 3 i 6 graus respecte d'ahir.
Informatiu Matí. Esports.
7:35 minuts, encetam la informació dels esports. Parlem avui de les futbolistes mallorquines Catacoll i Patri Guijarro, que continuen sumant títols. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. La portera i la migcampista s'han proclamat campiones de Lliga amb el Barça. Falta de 4 jornades per acabar el campionat. El conjunt blaugrana va guanyar ahir per 1-4 a l'Espanyol. És la sisena Lliga que aconsegueix Patri Guijarro i la cinquena que guanya la portera Catacoll. És la jugadora mallorquina Patri Guijarro.
Sabemos que mucha gente confía en nosotras, pero siempre decimos que dentro del vestuario, a pesar de mucho ruido, nosotras la verdad que nos centramos mucho en lo de dentro y yo creo que podemos estar muy contentas de la temporada que estamos haciendo y ojalá podamos estar aún más felices al final de temporada.
Ara el Barça afrontarà també un altre objectiu, intentar guanyar la Lliga de Campions. I un altre apunt, perquè ja està confirmat l'horari del partit a Son Moix de la selecció espanyola femenina contra Anglaterra. Serà el dia 5 de juny a les 9 del vespre. Un enfrontament que pot ser clau en vista a la classificació pel Mundial del Brasil. I també en futbol, el Mallorca acabarà la jornada a 2 punts de la zona de descens. L'Elx va guanyar ahir per 3-2 contra l'Atlètic de Madrid i surt de la zona vermella que ara ocupa l'Alavés, precisament el rival dissabte del conjunt de Martín de Michelis. Per tant, ara mateix es troben en posicions de descens l'Oviedo amb 27 punts i el Llevant també amb 29. Aquests dos equips han de jugar avui els seus partits i, com dèiem, cau en posicions de descens l'Alavés en 32 punts. El Mallorca ocupa la 14a posició en 35 punts. Dissabte, a les 2, el conjunt vermell jugarà un partit clau per a la permanència a Vitòria contra l'Alavés. Antonio Sivera és el porter del conjunt vitorià.
Que quedan 7 partidos, cada uno de ellos es una final, creo que así lo estamos trasladando, dando el nuestro 100%. Ahora solo falta que el fútbol nos ayude o nos empuje un pelín y yo creo que sacaremos buenos resultados y más sabiendo que tenemos 2 partidos en casa y lo fuerte que somos con nuestra gente.
Idò, l'Alavés i el Mallorca afrontaran aquest partit, el Mallorca en 2 punts de distància damunt el conjunt de Vitòria. Pel que fa als resultats de la jornada d'ahir, d'aquesta jornada intersetmanal, com dèiem, l'Elx va guanyar per 3-2 a l'Atlètic de Madrid, també victòria del Getafe per 0-1 al camp de la Reial Societat, i el Barça va guanyar per la mínima amb un gol de penal de Lamine Yamal al Celta de Vigo per 1-0. Per avui es tancarà aquesta jornada en 3 partits més, a les 7, Llevant Sevilla, a les 9, Rayo Vallecano Espanyol, i a les 9:30, Oviedo Villarreal. I en bàsquet també hem tingut jornada intersetmanal a la primera FEB amb un ple de derrotes dels equips balears. L'Estia Menorca va caure a la pista de l'Eima Corunya per 81-72. Javi Zamora és el tècnic del conjunt menorquí.
Con mucha ilusión, este año podríamos hacer el primer playoff de ascenso a ACB de la historia del club y estamos soñando con él y estamos con muchas ganas, con muchísima ilusión y trabajando cada día con la responsabilidad también de intentar cumplir un sueño que hace que no se vive en la isla pues más de 15 años, ¿no?
I també derrota del Palmer, que continua en descens a la pista d'un rival que lluita per la zona alta de la classificació. El conjunt mallorquí va perdre per 89 a 74. Juan i Díez és el tècnic del Palmer.
Esto nos tiene que servir para el siguiente partido. Jugamos contra Alicante, tenemos que olvidarnos sin dejar de trabajar en los errores, olvidarnos del partido lo antes posible para llevarnos ese aprendizaje que necesitamos y afrontar de la mejor manera el partido de Alicante, porque para nosotros es una final.
I el Fiwi Mallorca continua sense guanyar. Ahir a Son Moix va sumar l'onzena derrota consecutiva, aquesta vegada contra el Guipúscoa. El conjunt mallorquí va perdre per 63 a 73. Pablo García és l'entrenador del Fiwi.
Yo ni me fijo en los resultados de otros, son cosas que no podemos controlar. Nuestro objetivo es sacar un partido de las siguientes tres jornadas, ese es el objetivo real, y no podemos estar a expensas de mirar resultados de otro equipo. Nosotros tenemos que acabar la temporada ganando uno de esos tres partidos. Se nos han escapado tres de una manera un poco cruel.
I en ciclisme aquest cap de setmana, dissabte, se celebrarà la Mallorca 312 en sortida i arribada a la platja de Muro i reunirà 8.500 participants. L'exciclista Joseba Beloki ha parlat d'aquesta cita de dissabte a la platja de Muro.
Para mí es el ejemplo a nivel de Europa, sin ningún tipo de duda. Yo creo que no hay otro sitio igual. Nuestro mundo ha sido siempre el mundo de la bicicleta y es, desde luego, sin ningún tipo de duda, el... digamos, el evento donde más exciclistas congrega y sobre todo más relación directa y con esos 8.000 participantes que, como bien decías, Nal, yo creo que es algo muy, muy bonito y un número súper importante.
I avui hem d'estar pendents del tennis perquè Jaume Munà debuta avui matí al Mutua Madrid Open. El santanyiner jugarà la primera ronda contra Alexander Shevchenko, número 82 del rànquing ATP.
Gràcies, Miqui. Són ara les 7:41. Faim una pausa.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Vuelve la Fira del Llongat Espillery, el 26 de abril desde las 9 de la mañana. Décima edición con gastronomía, artesanía y actividades. Cercavila, charanga, show cookings y tardeo. Y muchos llongats hechos por nuestros panaderos. También veganos y sin gluten. La EMT refuerza la línea 31 de bus. ¡Te esperamos! Ayuntamiento de Palma. Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma. Govern de les Illes Balears.
Dissabte, a partir de les 12, viu amb Esports 3 en joc el futbol de primera divisió des de l'estadi Mendizorroza, a l'abast Reial Mallorca. I en acabar la primera federació amb el Villarreal B U d'Eivissa.
Dejarse de ego de loteria y hay que competir. El futbol va de competir y no va d'altra cosa.
I el millor futbol sala des del Palau d'Esports de Son Moix, Palma Futsal o Parrulo. Tot a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Passen 43 minuts de les 7 del matí. El delegat del govern espanyol a les Balears reclama a l'executiu de Malga Provenç que declari la comunitat com a zona tensada pels preus de lloguer per poder accedir així a més ajudes dins el pla d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. I és que el document preveu que es puguin finançar fins al 85% dels habitatges que s'adquireixin amb el dret de tanteig i de retracte i no el 70% que es destina a les zones no tensades.
Per exemple, les ajudes que pot donar l'administració per a propietaris que cedeixin un habitatge per a lloguer assequible poden arribar fins als 25.000 euros en zones tensades enfront de les 17.000 per a la resta de zones. Alfonso Rodríguez manté que no té cap sentit en aquest moment incrementar les ajudes si els que n'acaben beneficiant-se són els especuladors.
Que esas ayudas vayan a quien las puede necesitar, que es el inquilino que paga. No a engrosar la renta del propietario. Y para eso hay que declarar zonas tensionadas y limitar el precio del alquiler. Insisto, es que si no esas ayudas, ese suplemento de ayudas va a ir al propietario. Y el propietario va a decir, bueno, si tú recibes una ayuda de 300 euros más, pues yo te voy a subir el alquiler, no 300, 500.
I el director general d'Habitatge, José Francisco Reinés, però assegura que aquesta declaració de zona tensada no està damunt la taula.
Les Illes Balears en aquests moments el que no faran és declarar zones tensades per les conseqüències negatives que donaria declarar o no zona tensada, no té res que veure en perdre finançament.
Rodríguez així mateix ha reclamat a l'executiu que reactivi la construcció d'habitatges de protecció oficial per davant dels de preu limitat que impulsa ara l'executiu de cost més elevat per al comprador i que deixen en mans privades la seva adjudicació.
Nosotros lo que pedimos es que el gobierno balear no solo active de nuevo la construcción de vivienda de protección oficial, pero de protección oficial, no de precio limitado, porque nos han cambiado protección por precio. Y en ese cambio están haciendo que las futuras viviendas de precio limitado sean un 36% más caras como mínimo que las de protección oficial. Y además se está perdiendo y dejando en manos de la iniciativa privada el control de la lista de demandantes.
El pla preveu que es destinin fins a 168 milions d'euros a les Balears en polítiques per millorar l'accés a l'habitatge, gairebé 4 vegades més que a l'anterior programa. D'aquesta partida, un 60% serà per inversió estatal, mentre que el 40% restant l'ha de portar la mateixa comunitat.
I la Guàrdia Civil ha interceptat una nova pastera quan arribava a Formentera aquesta matinada.
Passada la una, han rescatat un total de 18 persones d'origen magrebí. Els han localitzat a 8 milles nàutiques al sud-est de Formentera. A banda de la Guàrdia Civil, també hi ha hagut d'intervenir en aquesta operació de salvament, també salvament marítim.
I la ministra d'Infància i Joventut, Cira Regos, avui a Mallorca on es reunirà amb la presidenta del govern, Marga Proens. A la trobada també hi seran els presidents dels Consells Insulars i s'ha de parlar de l'acollida i la protecció de menors migrants. També és un dia clau avui del cas Kitchen. Mariano Rajoy torna a l'Audiència Nacional i fa front a les sigles MR dels anomenats papers de Bárcenas. L'exassessor del PP va assegurar que el gravà destruint el darrer full de la compatibilitat B del partit.
L'expresident del govern espanyol, qui haurà d'aclarir si coneixia o no la trama, compareix davant el jutge en qualitat de testimoni. Recorden que Mariano Rajoy, a qui la trama Kitchen anomenava el Barbes o també l'Asturià, ja va testificar l'any 2017 quan era el cap de l'executiu central en el judici del cas Gürtel. Un judici que va seure, recordem-ho, per primer cop al banc dels acusats, el seu exassessor, el seu extresorer Bárcenas. La sentència va possibilitar que prosperés finalment la moció de censura promoguda precisament pel líder del PSOE, Pedro Sánchez, gairebé un any després.
Aquest és un dels moments més mediàtics de la declaració de Bárcenas d'aquest mateix dilluns. Avui també compareix com a testimoni la que va ser l'ex número 2 del Partit Popular, Maria Dolores de Cospedal. Aquest dimecres ha estat el torn de l'excap de policia judicial José García Lozada, qui ha negat que demandàs a l'investigador de Gürtel que eliminàs els seus informes les referències a M. Rajoy en al·lusió a l'expresident espanyol. I pel que fa al judici del cas Mascaretes, avui arriba a la fase pericial. Durant la sessió d'aquest dijous s'abordarà l'auditoria sobre els contractes de mascaretes que van carregar el ministeri ministre de Transports, Òscar Puente, i l'anàlisi policial de les gravacions que va fer durant anys l'exassessor ministerial Koldo García. Això quan ahir el tema central al Tribunal Suprem varen ser els pagaments del PSOE, a qui va ser el titular de Foment, José Luis Ábalos.
L'antic gerent del Partit Socialista, Mariano Moreno, ha negat que existissin les conegudes com a xistorres. Ha explicat que només es pagava una petita part de les despeses en metàl·lic i que totes les liquidacions el feien amb els seus justificants. La seva declaració cerca aclarir i desmentir possibles acusacions sobre la gestió financera del PSOE.
Nunca, nunca pedimos ni billetes de 500 euros, ni billetes de 200 euros, ni billetes de 100 euros, nunca. Por lo tanto, no existen esos billetes que se haya podido dar por parte del Partido Socialista.
També va declarar Celia Rodríguez, treballadora del PSOE a Ferraz, i en la seva mateixa línia, en la mateixa línia va fer-ho que l'exgerent, que ha assenyalat que sense tíquets no es tornaven les despeses.
El cas Mascaretes també ha estat protagonista al Congrés dels Diputats, on s'ha produït un enfrontament entre el popular Miguel Tellado i la presidenta de la cambra, Francina Armengol.
En una interpel·lació, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, Tellado ha acusat l'expresidenta del govern de mentir en el marc del cas Koldo.
Que la señora Armengol ya no debería estar sentada ahí. No debería estar sentada ahí desde hace mucho tiempo. 2 años mintiendo la señora Armengol.
Le recordaré con el mejor tono que no hay nada más cobarde que dirigirse a la única persona de esta cámara que no puede defenderse.
I encara en cau política, el Partit Popular i Vox han arribat a un acord de governabilitat a Aragó i el popular Jorge Azcón tornarà a ser president de la comunitat. Les dues formacions sumen 40 dels 67 diputats que conformen les Corts Aragoneses, de manera que gaudeixen de majoria suficient. Són Azcón i el líder de Vox Aragó, Alejandro Nolasco.
Un acuerdo que será transparente, un acuerdo que podrá consultarse y que será, como no puede ser de otra forma, la hoja de ruta del gobierno durante los próximos 4 años.
Y nos parece una muy buena noticia. Ya les anuncio que por un lado habrá una vicepresidencia que estará o no unida a una consejería determinada.
L'entesa copia en alguns punts. La d'Extremadura també han subscrit la prioritat nacional i la supressió d'ajudes a algunes ONGs.
Recordem que aquesta anomenada prioritat nacional que promou el partit de Santiago Abascal vol donar preferència als ciutadans espanyols en l'accés a les ajudes socials per davant de la població migrant, un fet que rebutja la candidata socialista a la presidència d'Aragó, Pilar Alegría.
El Partido Popular asume este término de prioridad nacional no por un ejercicio de pragmatismo político, lo acepta porque moralmente lo comparte. Aunque esto suponga claramente una patada a la Constitución y a la igualdad entre todos los ciudadanos.
I precisament aquesta prioritat nacional també està inclosa al pacte de governabilitat d'Extremadura que s'ha escenificat amb la investidura de la popular Maria Guardiola, que prendrà possessió del càrrec demà.
Y sí, el Partido Popular ha llegado a un acuerdo con Vox. Un acuerdo que va a dar estabilidad a nuestra región. Un acuerdo que representa a tres quintos de los diputados de esta Cámara. Y eso no es fascismo, señoría. Eso se llama democracia. Eso es mayoría parlamentaria.
El debat sobre la prioritat nacional ha arribat també al Congrés dels Diputats, on s'ha rebutjat la moció presentada per Vox sobre aquesta qüestió. El Partit Popular hi ha votat en contra perquè volen condicionar les ajudes al temps i la contribució al territori independentment de la nacionalitat.
I també està motiu de retrets en el cara a cara entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Tantas lecciones que dan ustedes de constitucionalismo y lo primero que hacen es dar una patada a la Constitución, violando, claro que sí, el principio de igualdad entre ciudadanos y ciudadanas y el principio de no discriminación. Le diré una cosa, ustedes se financian en B y quieren trabajadores en B.
Lo único que es más vergonzoso que su corrupción es su falta de humanidad. Es usted implacable recaudando. Es insensible a los problemas de la gente. Está a años luz de ellos, por eso no puede salir a la calle.
I de la crònica internacional, augmenta la tensió a l'estret d'Hormuz. La Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha capturat 2 vaixells mercants i ha disparat contra una tercera embarcació. A més, amenaça en cops demolidors davant de qualsevol agressió. Els Estats Units, per part seva, no ho consideren una violació de l'alto el foc perquè no són vaixells ni estatunidencs ni israelians. I tot quan encara estan pendents de si es produirà una segona ronda de negociacions a Islamabad.
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha afirmat que es possible que les negociacions amb Teheran es puguin reprendre divendres. Ara bé, la portaveu de la Casa Blanca, Caroline Levitt, ha deixat clar que les relacions estan malmeses.
But obviously there's a lot of internal fraction and internal division, which again just proves the effectiveness of Operation Epic Fury in the first place.
Diu que l'equip iranià està fracturat i dividit, cosa que al seu parer demostra l'eficàcia de l'operació Fúria Èpica. Per part seva, l'Iran manté que les converses només es reprendran si Washington retira el bloqueig de l'estret d'Hormuz. De fet, el president Masoud Pezeshkian ha assegurat en un missatge a les xarxes socials que estan a favor del diàleg, però que l'incompliment del compromís, el bloqueig i les amenaces són els obstacles principals.
Els que es reuniran avui són les delegacions d'Israel i del Líban, tot quan continuen els atacs a territori libanès cada dia. De fet, ahir varen morir almenys dues persones i també hi va haver dues periodistes ferides.
I a l'espera de la reunió, els Estats Units han instat els ciutadans que resideixin al Líban a que abandonin el país. En un comunicat expliquen que viuen un moment complex i canviant.
I són ara les 7:54 minuts. Avui la crònica cultural té un nom propi, Sant Jordi. Comencen els preparatoris a carrers i places de pobles i ciutats que s'ompliran de paradetes de llibres i de roses, una diada especial que té a Palma amb 24 llibreries i més de 150 autors, la concentració més multitudinària i esperada per lectors, llibreters i floristes. D'aquí a tot just una hora parlarem amb el president del Gremi de Llibreters per saber com es prepara aquest dia, però ara mateix ens esperen a l'Institut Nou Llevant de Ciutat, on també fan festa. Allà també hi ha na Sandra Martínez. Sandra, bon dia.
Bon dia.
De fet, celebren una nova diada cultural que comença d'aquí uns minuts amb el lliurament dels Premis Literaris de l'Escola.
Sí, aquest serà el primer dels actes d'una jornada cultural centrada en els menjars del món, amb la participació de l'Associació de Famílies, també amb la de la gent gran del Casal de Can Ribes i amb Miquel Calent com a convidat a la degustació dels plats que demostren la diversitat cultural i social d'aquest institut. Tot això, com dèiem, començarà a partir de les 8 amb el primer dels actes al lliurament dels concursos literaris de Sant Jordi, que ja fa 6 anys que se celebren i participen alumnes d'ESO en les modalitats de poesia visual i microrelat en català, castellà i anglès, i té com a objectiu precisament promocionar el món literari a partir de l'escriptura. Joana Sánchez és la coordinadora de la Biblioteca del Centre, també l'organitzadora d'aquesta iniciativa, juntament amb els departaments de llengües. Joana, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
D'on és la idea? Quina és la resposta que tenen els alumnes a aquesta proposta?
Pues tenen una resposta molt bona. La veritat és que s'impliquen molt i li dediquen molta il·lusió i molt de temps en aquest premis del concurs de Sant Jordi 2025-2026. Els feim des de fa 4 cursos i la veritat és que els ajuda a connectar molt amb la nostra biblioteca de centre.
Sempre es té la idea, no, de que els joves no llegeixen, es diu, no? Hi ha com aquesta cosa al damunt d'ells, tot i que ahir, per exemple, llegíem un baròmetre que apuntava que són els joves els que més llegeixen, 8 de cada 10 joves són els que llegeixen en el seu temps de lleure més que altres franges d'edat. Jo no sé si a la biblioteca ho notau també, que hi ha un interès, que veritablement no és així que els joves no llegeixin. Com ho veus tu, que ho toques de primera mà cada dia?
I doncs, la nostra biblioteca és un espai viu on la participació dels alumnes és clau. De fet, ells són els que ens ajuden a triar els llibres que se compren. Sobretot són novel·les gràfiques i mangas. Tenim una molt bona col·lecció de títols de manga. I a través d'aquests llibres els estem enganxant bastant a la lectura. I ells són els que trien els fons que tenim.
I precisament, molt probablement, una de les persones que tria aquests llibres és na Paula Ensenyat, una de les alumnes i una de les guanyadores d'aquesta mena de jocs florals de l'institut que es faran públics avui. Joana, bon dia.
Bon dia.
T'has presentat en quina modalitat i què és el que has escrit que ha merescut aquest reconeixement que et donaran d'aquí res uns minuts?
Pues m'he presentat en el microrelat de quart d'ESO, no me'n recordo quina modalitat era, i el meu relat parlava d'un viatge d'estudis d'un grup de quart d'ESO en el qual un dels alumnes es perdia i finalment, després de cercar-ho pel bosc, trobaven que no s'havia perdut, simplement se n'havia anat a donar un passeig.
Molt bé, un final feliç. Entenc que si t'agrada escriure normalment és perquè t'agrada llegir.
Sí, m'agrada molt tant escriure com a llegir, llegeix des de fa gairebé 2 anys i m'agrada molt escriure també en el meu temps lliure, així que serien els dos meus hobbies més principals.
El premi, no ho hem dit, però és un val de 25 euros per la Casa del Llibre. Entenc que avui és un bon dia per gastar-lo, més que res, perquè a més hi ha el 10% de descompte, o sigui que encara surt més a compte. Ja saps quin és el llibre que triaràs, o els llibres, no ho sé, perquè el llibre 25 euros no dona per massa, però bé.
Sí, pues, probablement compri un dels llibres de la sèrie de llibres de Chloe Walls dels Nois de Tommen, ja que vaig començar aquesta sèrie fa un parell de mesos i pues, m'agradaria continuar-la.
Molt bé, doncs Màriam, com escoltes, aquí tot preparat aquí a l'Institut Elies Nou Llevant de Palma per aquesta jornada cultural que encetarà com a bona diada de Sant Jordi aquest lliurament de premis relacionats amb la literatura i la creació literària.
Gràcies, Sandra. Tornarem a connectar amb tu a la segona hora de l'informatiu ja des del centre de Palma per veure com va tot el muntatge d'aquest dia de Sant Jordi. Vetres també desplegarà una programació especial amb motiu de la diada de Sant Jordi i amb la Rambla de Palma i la Fira del Llibre de la plaça de l'Esplanada de Maó com a punts d'emissió. Serà des d'allà on IB3 Ràdio traslladarà part de la seva programació amb l'emissió en directe dels programes Tíntol i l'Aviador. Des de les 3 i fins a les 7, la Rambla es transformarà en un estudi de ràdio. Abans, a les 12, l'emissió s'haurà viscut a la Fira del Llibre amb el Dia Menorca en Clara i Mamí, informant en directe des d'allà.
Groovy, groovy, jazzy, funky, pounce, bounce, dance as we dip in the melodic sea. Rhythm keeps flowing, it drips the MC. Sweet sugar pop, sugar pop.